Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Bon dia, benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Avui toca parlar d'economia, més concretament de la situació econòmica del Camp de Tarragona, per tant també de la nostra comarca del Priorat. I parlarem de la crisi, perquè parlar d'economia a dia d'avui és parlar de crisi econòmica amb Ernest Benito, director dels Serveis Territorials d'Economia i Finances de la nostra demarcació. Fa un any, amb motiu de la inauguració de l'Escola de Consum, vam compartir una estona amb el senyor Benito i, com vam poder sentir en aquest mateix espai a l'informatiu de Ràdio Falset, Ernest Benito es mostrava relativament optimista amb l'escenari econòmic que ja al novembre del 2008 es dibuixava a l'horitzó. Un any després, els pitjors pronòstics s'han complert i la crisi ha tocat de ple al sector de la construcció i també a la indústria química. Tot i això, el director general d'Economia al Camp manté l'optimisme. La setmana ens ha deixat alguns números. El Priorat tindrà l'any 2021 més de 10.000 habitants. Això sí, es compleix la projecció que han realitzat des de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Per cert, el Camp de Tarragona és on més creixerà la població de tot Catalunya. I sí, el nostre territori s'arribarà als 8 milions d'habitants. 2 anys són els que falten per veure la primera producció de tòfona negra que es preveu recollir a les finques experimentals que el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya té a Ulldemolins. Unes 500 persones van visitar el Tasta Porrera 2009 el passat dissabte tot i el mal temps. El director dels Serveis Territorials d'Economia i Finances del Govern a Tarragona, Ernest Benito, afirma que la crisi econòmica ha tocat un dels pilars de l'economia de la demarcació, la indústria química. Benito considera que la situació actual és pitjor respecte a l'any passat, tot i que es mostra optimista de cara al futur.
Bon dia, senyor Benito.
Bon dia, bona hora.
Primer que tot, li demano que em faci una valoració, diguéssim, a nivell global de la situació econòmica de la demarcació. Fa un any vam parlar amb vostè en motiu de la seva visita per la inauguració de l'Escola de Consum. Ha passat un any i les coses han canviat i alguns dels indicadors de l'economia, doncs, afalagadors. Com ho veuen des de l'administració?
Sí, aquesta és una realitat de la qual cal ser conscient i constatar-la, no? Que fa un any ens estàvem parlant i, òbviament, l'evolució global de l'economia no ha estat precisament una evolució en aquest sentit positiva. Per tant, hi ha hagut realment una situació no tan sols d'estancament, sinó de davallada des del punt de vista global, i això també ha tingut una incidència, en aquest cas, en la demarcació del Camp de Tarragona de manera substancial, i que ha afectat fonamentalment, a part del sector de la construcció, que era un dels que teníem més afectats, per dissort, en aquests moments, i sobretot en aquest últim any i en aquests últims temps, té ja també una afectació que és més preocupant, que és la d'alguns sectors industrials, amb el que això representa també d'increment de l'atur. Per tant, òbviament, l'evolució no ha estat en aquest sentit positiva, i d'alguna manera el que sí que des del govern el que sí que s'intenta és, en aquest cas amb la mesura més important que té el govern, és els pressupostos, és intentar pal·liar aquestes conseqüències a través de l'únic mecanisme de gestió que té, que és el dels seus pressupostos, i és el de compensar en la mesura de lo possible en la inversió dintre del sector públic aquesta situació enormement complicada.
Com vostè feia referència fa un moment, vostè parlava de que la crisi, podríem dir, que ha arribat al sector químic. Una notícia apareguda el passat mes de setembre assenyalava que des del mateix sector s'esperava acabar l'any amb un descens d'un 30% de les vendes, el que això significa. Comença a ser hora de que la demarcació busqui alternatives als sectors tradicionals?
Sí, comença a ser hora, i de fet, des de la meva responsabilitat, jo sempre he predicat de que ja fa temps que hauríem d'haver buscat altre tipus d'alternatives. I en aquest sentit hem estat lluitant i batallant, i també és cert que, encara que des del punt de vista de la incidència pròpia en el que seria el tema de la població ocupacional, encara ha tingut poca incidència, sí que hi ha hagut sectors que, per sort, a més, s'han estat desenvolupant, que és el de les energies alternatives, en els quals Tarragona, concretament, i el Camp de Tarragona, en l'àmbit de l'energia eòlica ha estat precisament aquests dos últims anys el que ha tingut un increment més important. Ara, el que també és cert és que els monocultius, des del punt de vista econòmic, mai són bons. I perquè la qüestió d'una crisi, en aquest cas, que ha afectat els dos sectors fonamentals, bàsicament, inicialment ho va fent la construcció, i en aquests moments està afectant de manera clara la química, que són els dos pilars més importants que té, en aquest cas, el sector industrial de la demarcació, doncs, òbviament, no és bo. I, per tant, s'han de buscar altre tipus d'alternatives. Fins i tot, des del punt de vista del sector químic, i sé que en aquest sentit hi estan treballant, les alternatives no estan tant en la producció tradicional des del punt de vista de la química, sinó doncs, en el d'intentar innovar en el seu àmbit per poder buscar altres mecanismes que donguin una sortida al sector. Malgrat que és una situació complicada, jo no desespero de que es trobin, perquè s'està treballant en aquest sentit, àmbits dintre del propi sector químic que puguin donar una sortida que va lligada a un procés global de recuperació que s'ha de produir i que doncs, avui, per sort, estem discutint si es comença, en aquest cas, a produir o, si més no, si ja hem arribat al final d'aquesta situació de declivi i, per tant, doncs, allò, els concebuts i jo diria que mediàticament moltes vegades excessivament utilitzats brots verds poder no es produeixen, però el que sí que és cert és que la caiguda, òbviament, està frenada i ara el que cal és esperar el procés de recuperació.
Tots els teòrics de l'economia assenyalen com l'educació o una bona educació, un bon sector de l'educació, ajuda molt a sortir en aquests moments de crisi econòmica. Quina valoració en fa el fet dels passos que està fent la URB de buscar l'excel·lència amb tot el seguit de passos tecnològics que té estesos al territori?
És una col·laboració més que jo valoro molt positivament perquè, òbviament, aquesta és una de les vies de sortida. I, per tant, allò, la formació i la innovació que s'aconsegueix gràcies a un nivell de formació alt és fonamental. I, en aquest sentit, la tasca que està desenvolupant la Rovira Virgili, òbviament, és una tasca d'agrair i que serà més d'agrair en el futur quan les conseqüències de la recerca es concretin, en aquest cas, en feines i desenvolupaments concrets de projectes de feina. Però jo sempre he pensat que la clau està en l'educació, no tan sols en l'àmbit universitari, sinó també en els àmbits inferiors, i no és endebades que un dels esforços grans que es fa des d'aquest punt de vista és intentar millorar les condicions d'infraestructura del sistema educatiu, perquè això és fonamental, i sobretot el de la formació professional, que aquest és un deute pendent que tenim estructural en aquest país.
Altres qüestions de l'actualitat, parlàvem dels pressupostos, el delegat del govern assenyalava que Tarragona ha tingut la sort, per dir-ho d'alguna manera, de que no hi ha hagut una reducció en els pressupostos del cara al 2010. Per quina raó creu que s'ha pogut produir aquesta circumstància? És que abans no s'havia invertit prou en el camp?
Mira, sempre que s'aproven uns pressupostos hi ha gent que en surt agreujada perquè, malgrat que un intenti fer-ho amb objectivitat, hi ha territoris, en aquest cas, que tenen... Que tenien situacions de greuge. Això passa globalment, en aquest cas, en el camp de Tarragona i, per exemple, doncs, passa des del punt de vista comarcal, perquè, òbviament, si hi ha una comarca, en aquest cas, que en aquests pressupostos té un increment important respecte als pressupostos anteriors, en aquest cas seria concretament la del Priorat. I jo no vull deixar de dir que estic parlant per falset que, per exemple, la inversió, en aquest cas, la inversió prevista pel Priorat per aquest any, que està al voltant per sobre dels 6 milions i mig d'euros, representa un increment i, per tant, un nivell d'inversió tan alt com, no tan alt, per ser més concret, per sobre del que va tenir el 2004, que era un dels moments d'eufòria econòmica, o per sobre del que va tenir el 2006, i, òbviament, multiplicat pràcticament per 4 del que va tenir el 2009. Per tant, el que sí que han tingut també aquests pressupostos, malgrat les dificultats que representen la caiguda, en aquest cas, dels propis ingressos, malgrat les dificultats que representen, el que sí que han tingut aquests pressupostos ha sigut un sentit de reequilibri. I, precisament, aquelles comarques i aquells territoris que tenien un greuge comparatiu més gran, en aquestes circumstàncies, com que a més ja són pocs els recursos a repartir, en alguns llocs, com per exemple en aquest cas el Camp de Tarragona i concretament el Priorat, en surten beneficiats. Jo, més que en surtin beneficiats, a mi no m'agrada parlar de que en surten beneficiats, sinó de que es compleix un acte de justícia, d'equitat i d'alguna manera d'una situació de greuge que tenien amb anterioritat. I per tant, jo en aquest sentit me'n congratulo de poder parlar de que, ja dic, allò, de que sobre la inversió, per exemple, una comarca que ho necessita i que tenia tanta necessitat com el Priorat, i bàsicament amb aquells sectors d'inversió, bàsicament encara d'infraestructures que altres comarques i altres territoris tenien resolt, doncs ara el Priorat amb aquests pressupostos els podrà avançar o podrà avançar de manera important per poder-los resoldre, com són el tema sobretot d'infraestructures de sanejament i de coses d'aquest tipus que en altres comarques ja s'havien resolt. Per tant, contestant a la teva pregunta, jo crec que són un acte de justícia equitativa aquests increments, perquè probablement, i en aquest sentit ens havíem queixat, poder s'haguessin pogut fer abans o en situacions... No, el que passa és que en situacions de bonança econòmica, a vegades les inversions que han de ser fonamentals a vegades queden distretes, fins i tot per les pròpies sol·licituds dels territoris, amb altres coses que enlluernen més, però que ara la situació econòmica no es pot... No ens ho podem permetre.
I ja, passant del nostre temps, la nostra darrera qüestió també fa referència a una notícia d'actualitat, com és la fusió de Caixa Tarragona, Caixa Catalunya i Caixa Manresa. Ja no li pregunto pel fet de la fusió, perquè ja està, podríem dir, dat i beneït, però sí aquesta darrera notícia que fa referència als possibles 1.800 acomiadaments arran de la fusió. Des de l'administració catalana es pot parlar de cert silenci en tot aquest procés mentre s'estava negociant, però ara li he de demanar doncs, que exposi la seva opinió respecte a aquest fet dels acomiadaments.
A veure, jo no voldria parlar en aquest cas de xifres perquè tampoc són xifres allò concretades i reals. No? El que sí que és cert és que hi havia una necessitat vital pràcticament per les entitats i concretament també per la Caixa de Tarragona, perquè la no fusió representava a la llarga pràcticament la desaparició, per tant, crear un problema molt més gran del que la fusió pugui representar. El que sí que he de dir és que des del propi govern i des de les institucions el que sí que farem és vetllar perquè aquesta repercussió en la reducció de llocs de treball, que és obvi que estaven sobredimensionats, sigui la mínima possible i amb les millors condicions possibles per la gent que hagi de deixar de treballar. També és cert, i això cal dir-ho, i per tant, quan es parla d'acomiadaments, no és el mateix, ni està en les mateixes condicions, a vegades, un acomiadament o un cessament de l'activitat d'un treballador de l'OLER que un treballador de la Caixa Tarragona, i aquesta també és una realitat que cal constatar, i per tant les condicions no són les mateixes. Ara, jo no voldria parlar d'un número, jo crec que el nombre que s'ha donat és un nombre probablement excessiu, el que sí que és cert és que el que s'ha de treballar és perquè sigui el mínim, que tingui el mínim d'impacte possible i que aquells que n'hagin de sortir afectats com a conseqüència, en aquest cas, de la fusió, en sortint el mínim d'afectats possibles i amb les millors condicions possibles, perquè negar aquesta evidència òbviament és tancar els ulls i dir que la continuïtat sense la fusió seria exactament el mateix, òbviament és una mica fer demagògia, perquè tothom constata que amb la situació econòmica i sense canviar altre tipus sense que existís la fusió, probablement el futur de la Caixa Tarragona seria més fosc que el que pugui endevinar-se a través de la fusió.
Doncs agraïm molt a Ernest Benito, director dels Serveis Territorials d'Economia i Finances, per fer-nos aquest balanç de la situació econòmica del Camp de Tarragona i també de dues qüestions d'actualitat, com són els pressupostos de la Generalitat de cara al 2010 i una de les conseqüències de la fusió de Caixa Tarragona, Catalunya i Manresa. Moltes gràcies, senyor Benito.
Gràcies a vosaltres i espero que si l'any que ve tornem a fer aquest balanç sigui més positiu que el d'aquest any.
Gràcies, senyor Benito. I parlant d'inversions, de cara al 2010 us expliquem l'anunci del director dels Serveis Territorials de Cultura, en aquest cas Adam Manyé, que en declaracions al diari El Punt assenyalava que el primer trimestre de l'any vinent començaran les obres de restauració de l'àrea monacal, o sigui, la que formen l'església, el refectori, la sala capitular i les capelles en què els monjos realitzaven les pregàries. Tot això dins del pla director de la Cartoixa, amb un cost de més de 2 milions d'euros i un període que es pot allargar als propers 2 anys. 8 municipis dels 23 que formen el Priorat rebran un total de 243.000 euros del programa extraordinari d'inversions i manteniment de la Diputació de Tarragona per les tasques de millora als equipaments i als serveis municipals de la demarcació. Els ajuts més importants són per Falset amb 35.000 euros per a la reforma de diversos equipaments i per Cornudella amb una mica més de 20.000 per a l'adequació d'un local per a llar d'infants. Paradell de la Teixeta, amb 6.000 euros, és el municipi de la nostra comarca que rep la dotació econòmica més baixa, que anirà destinada a la primera fase de rehabilitació del molí d'aquest municipi. Els pressupostos generals de l'Estat per l'any vinent inclouran mesures fiscals i socials que permetran al sector agrari una rebaixa de més de 16 milions d'euros. El grup de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, a més d'Iniciativa Catalunya Verds, van presentar al Congrés dels Diputats un paquet de mesures a instàncies d'Unió de Pagesos, de les quals n'han prosperat dos, referents a les cotitzacions socials i empresarials de treballadors fixos i eventuals, i un altre referent a l'establiment de manera indirecta de la devolució de l'impost d'hidrocarburs. I seguim parlant del sindicat agrari, ja que Unió de Pagesos denuncia la situació d'oligopoli de la gran distribució respecte a l'oli d'oliva de la campanya d'enguany. En conseqüència, el rendiment dels productors al sector de l'oli serà molt inferior al de les campanyes anteriors, malgrat que la producció enguany no sigui del tot dolenta en quant a qualitat. Concretament, si la producció d'olives de la campanya passada va generar uns 58 milions d'euros, la d'enguany només en generarà 32 milions, un 45% menys, fet que afectarà a la viabilitat de les més de 25.000 explotacions oliveres catalanes. I no deixem de parlar del sector agrícola, ja que el cultiu de la tòfona negra va reunir aquesta setmana una vintena de persones al municipi d'Ulldemolins. El Centre Forestal de Catalunya va organitzar una visita a les dues parcel·les experimentals d'aquest cultiu que hi ha en aquest municipi. Olga Ferrer és regidora de Medi Ambient.
Doncs anar força bé, doncs perquè hem fet cap aquí unes 30 persones que han vingut de tot arreu de Catalunya, també gent que ha plantat, té diverses plantacions seminoves de fa gaire temps, i a més de tots els que han participat en el projecte pilot d'aquí, d'Ulldemolins. Hem fet primer una primera visita al Cuy del Prat, a una plantació que ara gairebé té un any, i després hem visitat una altra plantació que ja té 6 anys d'antiguitat, aquí tocant les ermites. Bé, doncs s'ha explicat una mica quins són els objectius i com evoluciona la plantació, i quins són els pros, els contra, i en un futur es veurà la producció quina és, que encara és molt aviat per a parlar de producció.
Segons Ferrer, en una de les dues parcel·les del municipi ja només queden 2 anys per produir la tòfona negra per primera vegada. L'any 2021 el Priorat podria tenir més de 10.000 habitants, filant prim, 10.300. Això segons la projecció que l'Institut d'Estadística de Catalunya ha fet pública aquesta setmana. De fet, segons l'IDESCAT, el Camp de Tarragona serà la demarcació on més creixerà la població de tot Catalunya. L'augment més important entre les poblacions actuals i la projecció la trobem a la comarca del Baix Penedès, que passarà de 96.000 habitants a 121.000, més d'un 25% més. La nostra comarca, el Priorat, és la segona amb menys creixement, només superada per la Ribera d'Ebre. L'IDESCAT anuncia que, com us dèiem, l'any 2021 serem 10.300 habitants, un 5% més que el dia d'avui. Per edats, destaquem el fet que la població de més de 65 anys baixarà en una cinquantena de persones d'aquí 12 anys.
Repetim que és una projecció i caldrà veure l'evolució de les dades en els propers anys. La plataforma per un ferrocarril públic i de qualitat al Camp de Tarragona iniciarà en breu una nova tongada d'actes reivindicatius per demanar la millora del servei de trens a les comarques del Camp de Tarragona. A la nova campanya informativa, la plataforma afegirà un nou argument: el repartiment injust dels nous combois regionals entre Girona i Tarragona. Segons la plataforma, la línia Barcelona-Girona comptarà amb 12 nous trens, mentre que la línia de Tarragona només en destinaran 6. A més, Renfe, segons la plataforma per al ferrocarril de qualitat, pot augmentar les tarifes fins a un 19% amb l'entrada d'aquests nous trens. 13 persones del Priorat participen en el projecte pilot del Departament d'Acció Social i Ciutadania per tal de promoure cursos d'alfabetització entre la població nouvinguda. L'objectiu d'aquests cursos és la millora en formació de les persones immigrades d'origen estranger que manifesten dèficits en l'escriptura i la comprensió lectora. A la demarcació de Tarragona, a la demarcació hi ha una quinzena de municipis, dels que destaquem Marçà i Mar-roig, com ens explica Vanessa Zamora, tècnica d'immigració del Consell Comarcal del Priorat.
Al Camp de Tarragona se'n realitzen en 16 llocs, dos dels quals es troben al Priorat, al Mar-roig, on els assistents són d'origen immigrant divers, de diverses nacionalitats, i en tenim 8 assistents. I a Marçà, les assistents són 5 dones d'origen marroquí, on aquests cursos són de 40 hores i es van iniciar entre finals d'octubre i principis de novembre.
La voluntat del Departament d'Acció Social i Ciutadania és realitzar els cursos en municipis petits que no disposen de centre de formació per adults i d'aquesta manera apropar l'oferta a la demanda. I la segona edició del Tasta Porrera 2009 compleix les expectatives dels organitzadors i supera la primera edició. Segons l'Associació de Cellers d'aquest municipi, els visitants de la mostra van exaurir les 400 copes que havien preparat. El mal temps del passat dissabte no va ser impediment perquè el Tasta Porrera tornés a omplir la plaça Catalunya del municipi. Joaquim Castellví és portaveu de l'Associació de Cellers.
Ha vingut força gent. Teníem unes 400 copes i hem fet curs, de fet. O sigui que hem tingut que anar recuperant copes i anar-les a rentar corrents i tal. Suposem que hem passat pues, entre 400 o 500 persones a tastar els vins. L'únic que no ha acompanyat tant potser ha sigut una mica el temps, que hi ha hagut moments que inclús ha fet alguna gota i bé, com es fa l'aire lliure, pues, bé, el vent ha molestat una mica, però a part d'això, el que és de gent ha sigut un èxit.
La voluntat dels organitzadors és celebrar cada any el Tasta Porrera i consolidar un seguit d'actes dins la denominació d'origen qualificada Priorat, com la Festa del Vi i la Verema de l'Antiga de Poboleda o les Nits dels Vins de Torroja. I abans de tancar aquest informatiu, escoltem els titulars esportius que Jordi Perelló ampliarà a partir de les 2 del migdia.
Hola, bon dia. El Falsat Esportiu rep a l'Alcover aquest diumenge a la tarda, demà diumenge a partir de 4:45 de la tarda. Per cert, horari d'hivern ja al nou Domènec Aragonès. Un partit entre el Falsat Esportiu i l'Alcover que pot ser un important partit pel falsetant, ja que a hores d'ara, els partits que li queden fins a acabar el campionat, li toca enfrontar-se tots els equips de la zona baixa de la classificació. Comença els partits, doncs, aquest cap de setmana amb el Falsat Esportiu Alcover de 2:45 de la tarda d'aquest cap de setmana. Parlem també del món de la tercera regional, una categoria més avall, on el Porrera Unió Esportiva aconseguia la primera victòria de la present temporada el passat cap de setmana al seu camp d'esports, on guanyava per 4-1 a l'Almoster. Aquesta tarda, a 3:45 de la tarda, gairebé dintre d'una estona, el Porrera Unió Esportiva visita el terreny del Vilafortuny, un dels gallets de la categoria on l'equip de la nostra comarca, el Porrera, intentarà donar la sorpresa en aquesta categoria de la tercera territorial. Amb el món del futbol femení, el Falset Esportiu Femení ha ajornat l'encontre que tenia que jugar aquesta tarda dissabte al terreny del Salou. Recordem que els falsetanes, malauradament, van caure pallissades el passat cap de setmana per 1-12 a casa al Nou Domènec Aragonès front a l'equip del Baix Camp. I també es va jugar aquest passat dijous l'encontre a Avançat, que es tenia que jugar aquest dissabte de futbol sala. Enfrontava el pavelló d'esports de Falset entre el Pradell Futbol Sala i el Montroig. L'encontre va acabar amb taules, empat a 5 al final, cosa que hores d'ara col·loca l'equip del Pradell Futbol Sala al quart lloc de la classificació amb 11 punts, a 3 punts del capdavant de la classificació. Tot això i més, al punt horari de les 2 del migdia, a les 14 hores, als esports aquí, a Ràdio Falset. Ens retrobarem, doncs, dintre d'una estona. Adéu-siau, molt bon dia.
Tornarà d'Enric Massip amb la previsió meteorològica.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat encara per forts vents dels primers dies i unes temperatures ja una mica baixes amb alguna glaçada. la situació, així com ha avançat la setmana, s'ha anat atemperant. Els vents que ens arriben ja són més templats, arriben del sud-oest de zones subtropicals, i per tant les temperatures ja s'ha notat una pujada considerable que es mantindrà tot aquest cap de setmana, inclús encara pujaran més, tot i que en alguns moments tindrem núvols. No es descarta tampoc algun floc de boira a primeres hores del matí, però sense transcendència, i aquestes boires seran templades també. I en quant a efemèrides, hem de destacar que aquell dia com avui, però de l'any 1774, es registraven greus inundacions a Girona, desbordant-se els tres rius que l'envolten, el Ter, l'Onyar i el Güell.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb el temps tanquem l'informatiu cap de setmana, que els ha acompanyat a l'edició a la veu i al control tècnic Jordi Soldevila. Esperem que passin un bon cap de setmana. Com sempre, els agraïm la seva atenció i esperem que no canviïn de dial ni molt menys tanquin la ràdio, ja que arriba l'hora del vermut, l'espai de tertúlia aquí la sintonia de Ràdio Falset. Esperem, doncs, sentir també la seva veu. Adéu!